Teatre radiofònic amb amants del teatre i Cugat Mèdia. Cada dilluns al vespre a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Avui escoltarem dos contes de Josep Palau i Fabra, que fou, essencialment, un poeta, però conreà diferents disciplines artístiques, poesia, teatre, narrativa breu i l'assaig. A més, fou un dels màxims especialistes en l'obra del pintor Pablo Picasso, amb qui mantingué una bona relació. El 1983, Josep Palau i Fabra va publicar a Contes Despullats una narració escrita 4 anys abans i titulada La llengua del diable. Es tracta d'una conversa entre el narrador i l'amo de l'infern. El narrador podria ser Palau i Fabra, és català, escriu en català i es queixa de tenir pocs lectors. El diable és culte i amatent, de maneres simples, un diable de bona companyia. I si el diable visita l'escriptor, és per donar-li reconfort. El dimoni diu a l'escriptor: en una cultura fustigada com la teva, les relacions entre l'autor i el lector s'estableixen sobre una base molt més íntima. Tots sou marginats en la teva cultura. No creguis que ho ets tu sol. Diable, Joan Berlanga. Josep, Joan Llenes. Gravació i postproducció, Rubén Álvaro i Pablo Palenzuela. Producció, Carme Ballesteros i Jessica Sotodossos. Arranjament i direcció, Teresa Canes. Esperem que el gaudeixin força.
Un dia, és a dir, una nit que m'estava planyent amb mi mateix sobre les limitacions de la nostra llengua, el català, amb el reguitzell de malastrugances que això comporta, limitació de l'àrea geogràfica, llibres de tiratge reduït, escassetat de lectors, dificultat de difusió i de traducció i les mateixes restriccions mentals dels qui les conreen, filles d'aquest recloïment, el dimoni, tan sovint el meu confident, va seure's a la meva espona i va dir-me:
de què et planys? Ja vas poder escoltar l'any passat el report dels països escandinaus sobre el tiratge dels seus llibres i sobre les seves edicions. Els suecs mateixos, que són el grup més nombrós, amb un país constituït en estat i amb un nivell envejable de vida i de cultura, assoleixen unes xifres pel que fa a la poesia, encara més baixes que les vostres. Quan una obra és recomanada com a llibre del mes, aleshores sí, arriba a rècords que vosaltres no podeu atènyer per ara. Però aquests milers de lectors formen el ramat. T'avalliria tant, com dius, a tenir molts lectors d'aquests? No prefereixes d'obrir-te pas tot sol, d'introduir-te en alguna llar, en alguna consciència i d'influir en el seu destí, en els seus hàbits, en el seu comportament futur? El llibre del mes és substituït per un altre llibre del mes que poc rastre deixarà. Tu, en canvi...
Jo què?
Sí, t'ho he de dir. En aquest mateix moment veig una noia en una càmera que assaboreix nua el clar de lluna amb el teu llibre de poemes obert sobre els genolls. Ha apagat els llums, ha obert la cortina i ha deixat que la lluna d'avui, lluna plena, envaeixi la seva estança. L'única companyia que tolera en aquests moments és la dels teus versos. S'està com una sacerdotessa amb el missal obert entre les cuixes, a punt d'oficiar. Tu ets sobre les seves cuixes a punt d'entrar, perquè quan ella llegirà el poema que ara té al davant, és a tu a qui donarà entrada. El teu llibre reposa sobre la seva falda i la part baixa de les pàgines frega els pèls del seu pubis. Alguns dels pèls, ben negres per cert, dibuixen arabescos entremaliats sobre alguns mots, sobre algunes lletres. Els acaricien. Si aquesta noia ha escollit el teu poema, és perquè hi reconeix una virtut que no troba en cap altre poeta al seu abast. Ella vol que els teus mots la penetrin.
Ja.
Sí, no te'n riguis. Demà potser es farà copular per algun xicot molt ben plantat i molt més vell que tu. En realitat seràs tu qui l'haurà penetrada, perquè ets tu qui ella ha escollit. I aquell xicot serà el seu instrument i el teu. Xicots que es fugaran de casa seva, que canviaran de vida, que inquietaran la societat per haver-te llegit. Una gran cultura esdevé molt sovint un deure i es fa un xic penosa. En canvi, en una cultura fustigada com la teva, les relacions entre l'autor i el lector s'estableixen sobre una base molt més íntima. Tots sou marginats en la teva cultura, no creguis que ho ets tu sol. Ho són els qui hi creuen i els qui en gaudeixen. Cal que els qui la creen la facin tan intensa que abassegui tothom. Però seguint aquest camí interior, que és el veritable, conquerint el cor, els sentits, la son i els somnis dels lectors, dels consumidors, al cap i a la fi, la característica de la cultura catalana ha estat sempre secretívola. El Vaticà, els Borja, quan volien que ningú no els entengués, parlaven de pressa i en català. Alexandre, César i Lucrècia es compenetraven amb la teva llengua, amb els mateixos mots que tu uses, i llur plaer era tan intens que acabaren unint-se carnalment. La llengua no va fer sinó anticipar-se i us orgies. La veritable orgia l'havien fet abans els mots. El devessall de paraules que per aconsellar-se o per consolar-se l'un a l'altre s'havien creuat, es convertia en desig. Tot començà un dia que Lucrècia, per tal d'advertir el seu pare d'un perill, pronunciar un mot xifrat. Era el mot mainada, amb tanta gràcia que en mostrar la glotis vermella com una cirera a punt de caure, el seu pare en sentí un desig irreprimible. Fou l'agraïment per haver-lo salvat o fou només la líbido allò que l'empenyé aquella nit en penetrar en l'estança de la petita Lucrècia i a beneir-la amb la seva sement desbordant? És una gran vergonya que els catalans, i encara més els valencians, no cal dir-ho, no hàgiu recuperat les cartes dels Borja que dormen en el Vaticà. Una necessitat d'ordre privat fou també la que motivà a París les relacions de Picasso amb el seu secretari Sabartés. És per això que aquell crida aquest a la seva vora. Quan tenia alguna cosa a dir-li i volia que ningú els entengués, li ho deia en català. Olga va mostrar-se indignada més d'una vegada a causa d'aquesta forma de confidències que ella considerava una intromissió inadmissible. Una llengua és molt més que un instrument utilitari. És un instrument convertit en organisme, i només un organisme coneix l'orgasme. En la llengua rau el sexe d'un poble, a vegades encrespat o encrespant-se, a vegades dominador, dèspota, violador o violat. Malfia't dels filòlegs que no trempen, faran d'una llengua viva una llengua morta. Recorda que el català és la llengua de dos dels més grans alquimistes que mai han existit, Llull i Vilanova, i acabaràs de comprendre el caràcter críptic de la teva cultura. Ja sé que Llull i Vilanova escrigueren llurs tractats d'alquímia en llatí, però no hi fa res. És un llatí a través del qual aflora ja la llengua vulgar, llur català. Quan escriuen en aquesta llengua està impregnat de reminiscències alquímiques. Llull, molt sovint, empra els mots com si fossin substàncies, els paladeja, els barreja, els fa xocar com dues pedres fogueres. El llibre de contemplació és un immens laboratori, embriagant, embriagat amb les pròpies paraules. Tu en saps alguna cosa de tot això? Persevera-hi. Deixa que diguin que els tractats de Llull i Vilanova són apòcrifs. Per què et creus que la Inquisició es va ficar en Llulls escrits? Vols desgràcia més gran per un poble que voler negar-se ell mateix i desconèixer o repudiar les pròpies arrels? És ver que aquesta genteta és la que sempre ha dominat i domina encara el teu país, la mateixa que t'ha fet 20 vegades la punyeta i te la farà tant com pugui. Prescindeix-ne. Ja saps les fórmules encantatòries per fer venir Llull i Vilanova a la teva vora. Parla amb ells, entretén-t'hi. Llegeix llurs escrits i llegeix-los els que escrius. No cal que ho ensenyis a ningú més, si no vols. Fes-ne unes quantes còpies perquè es puguin salvar. Prefereixes realment a totes aquestes possibilitats una cultura més estandarditzada? Procura de servar per al teu país aquest sentit profund de la llengua, que les vostres dones, les vostres filles, les vostres amigues, els vostres amants tinguin necessitat de recórrer, en última instància, als vostres escrits, als vostres llibres, i no haureu de témer res. Jo mateix, com tu veus, et parlo en català.
Em fas molt d'honor, però tu parles totes les llengües.
Totes les que em convé.
Així el català...
Observa que, per als qui no l'entenen, el català sembla fet només de sons percutants, de cops, de xocs, com si fos una llengua gairebé exclusivament constituïda per consonants.
Pedra sobre pedra, com el romànic.
I que... el romànic no és tan cantallut. El romànic és, com tu dius, pedra sobre pedra, però el català... és roc sobre roc. El roc és la pedra sense polir.
I la vocal neutra?
La vocal neutra? No em facis riure. Ja saps que no hi ha res de neutre en la naturalesa. Això de la vocal neutra és una pudibunderia més del vostre noucentisme, perquè en realitat no hauríeu de dir vocal bisexual o bifrodita. La prova és que per al mateix so poseu una A quan és un femení i una E quan és un masculí. La vocal neutra és una invenció del català oriental i encara cal precisar que hi ha moltes menes de vocal neutra. N'hi ha de més clares o de més fosques, no sols segons la contrada o la persona que la pronuncia, sinó segons els sons o les lletres que la precedeixen o que la segueixen. Fixa't que entre parer i arbre ja hi ha una diferència. La primera és emesa obrint la boca, la segona mentre la tanques. La vocal neutra amaga molta sornegueria, gairebé tanta com la que ha calgut per definir-la així. La joventut d'ara l'anomenaria, almenys, vocal unisex. Què és, en el fons, la vocal neutra? Fixa-t'hi bé. Si emets el so per separat, independentment de tota paraula, t'adonaràs que és el més elemental dels sons humans. Veuràs, prova-ho. Veus? Saps qui el pronuncia, aquest so? Els babaus i els pensadors. Profereix-lo una estona davant la gent i veuràs que aviat et prendran per un subnormal o per un saviàs. Perquè tothom, quan parla i ha de pensar-se el que vol dir, emet aquest so. Fins i tot aquells que no el tenen en la seva llengua com a so normal entre les paraules. Els filòsofs, sobretot, quan donen una conferència i furguen en llur pensament el que volen dir. La vocal neutra és, en el fons, dubitativa, evasiva. En acudir-hi tan sovint, el català demostra no voler comprometre's, no voler definir-se. El castellà, en canvi, potser es vol definir massa.
Aleshores, què em diràs del francès, que té a vegades una mitja vocal al final de moltes paraules?
És diferent. El francès, quan parla, converteix el nas en òrgan sexual. L'aire, la respiració, l'expulsió dels sons són funcions d'una llengua eminentment eròtica. En la llengua francesa pesen, com en cap altra, molts segles d'orgasmes, de ronquera espasmòdica, de renera en cel. Quan viatges per França, te n'adones que els francesos, i les franceses, naturalment, tenen un nas. No pots dir el mateix dels alemanys, o dels danesos, o dels indis. No t'adones especialment d'aquest detall.
Jo interpretava la vocal neutra d'una manera molt diferent, com la demostració d'una tendresa recòndita que no es vol mostrar.
Potser sí, però de tan amagada, passa desapercebuda, de tan pudorosa esdevé frígida. I això sí que em sembla que correspon ben bé al vostre caràcter.
Digues, amic Satanàs, per què no vas una mica per l'Institut d'Estudis Catalans a donar-hi un curset?
Ui, mira, jo me'n surto de totes, però amb vosaltres no ho sé. Em sembla que m'hi picaria els dits.
M'estàs dient que som pitjors que el diable, i perdona l'expressió.
Estàs perdonat, però a vegades no sou més que un pobre diable, i això jo no ho sóc mai. Aquella manera de ser vostra és la vostra força, prou que ho saps, però és també la vostra feblesa. Va bé per a viure trampejant, però no per a construir una entitat definida com voleu.
Aleshores, l'esforç d'Eugeni d'Ors per parlar bé de la llengua, per distingir cada so, per sil·labejar degudament...
Era anar contracorrent, tant del geni de la llengua com de la idiosincràsia dels qui l'empren. Però això resultava artificial. La llengua l'heu de regenerar, al contrari, accentuant-ne les característiques, en lloc de voler dissimular-les o contradir-les d'una manera vergonyant.
Amable Satanàs, abans d'anar-te'n, afalaga'm una vegada més amb la descripció d'una altra escena com la que m'has mostrat al començament. Saber-me còmplice o partícip d'aquests rituals secrets alleugereix el meu cor i refresca la meva ment. Quina és, digues, de totes les dones que tu saps, aquella a qui els meus poemes han fet gaudir més?
Hi ha una noia, Elisabet, que s'adorm cada nit llegint el teu llibre. Les aventures que a través del seu somni cabal que no tenen fi ni compte. Els indrets on va a parar són els més divertits i insospitats, però tu tens el mèrit d'haver-la iniciat. Tu ets qui cada nit la condueixes a un home diferent, a un amor diferent. Els seus viatges acaben sempre amb l'acte d'esflorar-se a l'alba. És difícil que Elisabet trobi en la vida un amant que pugui satisfer-la d'aquesta manera i que li procuri els plaers refinats que tu li fabriques.
No creus que si jo la pogués tenir una nit al meu costat, encara ara, podria fer-la gaudir més intensament?
No t'ho pensis. Per puixant que sigui el teu sexe, per més que sàpigues destilar els elixirs més subtils i les saves més recòndites del plaer amorós, no pots igualar-te a tu mateix. El teu poder ocult és molt superior al teu poder manifest.
I ja que hi som, què veus en el meu esdevenidor?
Et veig cada dia més llegit, més íntimament llegit, vull dir. No sols per nois i noies del teu país, sinó per d'altres. Potser tu aconseguiràs que alguns enemics de la teva llengua, perdó, de la nostra llengua, s'hi reconciliïn. Saps per què? Tard o d'hora s'adonaran que de tots tu ets el qui més ha estimat.
I com és que parles català, tu?
Ja t'he dit que jo sempre parlo la llengua que em convé.
Aleshores, quin valor té el que m'estàs dient?
Però que no m'has entès.
Es veu que no.
Tu procura que em convingui de parlar en català més que no pas en cap altra llengua. Procura que el català sigui la meva llengua. Què més vols?
Gentil temptador, em poses de cul a la paret, perquè la veritat és que no puc desitjar menys que això si no vull anar contra mi mateix i contra el meu país.
I ara continuem amb el segon conte de Josep Palau i Fabra anomenat Germana Patata. La majoria dels relats curts de Palau i Fabra remeten al desig sexual, car l'home no plora pels ulls, plora pel sexe i és amarg plorar sol, deia Palau i Fabra en el seu cèlebre poema La Sabata. Potser el fil conductor del conjunt dels contes es troba en el caràcter obsessiu dels seus personatges per objectes, accions o situacions ben diverses. Germana Patata n'és un exemple. L'afició del monjo franciscà a les patates, en aquest cas el protagonista es mou per una obsessió exagerada i s'imagina els trossos de patata en les diferents parts del cos d'una dona que, inevitablement, acaba davallant a un terreny sensual, carnal i material. Narrador, Paquita Puig, Francesc, Pere Codó, Monjo, Joan Contijoc, Miquel, Ricard Mariner, gravació i postproducció, Rubén Álvaro i Pablo Palenzuela, producció, Carme Ballesteros i Jessica Sotodossos, arranjament i direcció, Teresa Canes. Esperem que el gaudeixin força.
Francesc, a través del secret de la confessió, revelà al pare Miquel el seu vici de les patates. Feia temps que els franciscans d'Assís estaven intrigats per la peculiar i marcada inclinació d'aquell sant home. Aquest s'identificava tant amb la regla i l'ordre del poverello que fins i tot havia optat, a l'hora d'ordenar-se, pel nom del seu il·lustre predecessor i fundador. El pare Francesc era un franciscà exemplar en tot i per tot. La seva vida havia estat modèlica. A desgrat d'haver arribat a la setantena, no va voler abandonar mai les seves tasques materials, com ho eren, per exemple, la de cultivar un bocí de terra o prendre part en les feines de la cuina. El pare Francesc s'encarregava molt especialment des de feia una pila d'anys del conreu de les patates que havien de nodrir la comunitat d'Assís. A l'hora de la sembra, feia els bocins molt petits i així, per bona que fos l'anyada, recollia unes patates més aviat petites o mitjanes. Alguns frares li havien indicat que hi guanyaria plantant bocins més grossos perquè a l'hora de la collita també els tubercles foren més esponerosos. Però ell continuava amb la dèria dels bocins petits, encara que a l'hora d'ajupir-se, sobretot ara que era una mica vellet, li calgués doblegar l'esquena molta més estona que no hauria necessitat si les patates haguessin estat poques i grans. La seva predilecció per les patates mitjanes o petites tenia un corol·lari a la cuina. Sempre que el servei depenia d'ell, les patates eren bullides i servides amb pell i tot. Així, argumentava, donen menys feina i, per altra banda, al·legava que aquesta menja era la més exquisida que existeix, perquè serva com altra la fragància de la terra. Així, argumentava, donen menys feina i, per altra banda, al·legava que aquesta menja era la més exquisida que existeix perquè serva com cap altra la fragància de la terra. Segons ell, la gent rica i opulenta, en el fons, és de compadir, perquè a força de menges elaborades i fortes ha acabat perdent el paladar pels gustos senzills, entre els quals destaca el sabor de la patata encaputxada, que sembla una encarnació del mateix ordre franciscà. Tant les seves teories com la seva pràctica exemplar durant anys i anys se n'anà en orris el dia que va fer la seva inesperada confessió al pare Miquel. Aquest, com els altres frares del convent, havia observat la delectança amb la qual el pare Francesc pelava les patates, la parsimònia que hi posava, l'esforç que esmerçava per no fer-les malbé mentre durava l'operació, fins a deixar-les l'una rere l'altra ben polides i netes sobre el plat. Ara els altres frares no hi miraven tan prim. Les pelaven més bruscament, les trossejaven, alguns les aixafaven per fer-ne puré. El pare Francesc, no. Si li semblaven massa voluminoses per ser engolides d'un sol cop, les mig partia o les tallava en creu fent-ne quatre bocins. Però el seu màxim plaer era el de poder posar-se-les a la boca senceres i assaborir-les lentament després d'haver vessat un rajolinet d'oli d'oliva quan encara eren intactes. al refectori del convent, hi havia nascut, dita sense malícia, l'expressió germana patata quan es referien al plat del dia preparat pel pare Francesc. Ell responia sempre a aquest platxèria amb la mateixa frase.
En el pot petit hi ha la bona confitura.
Un dia, tot dinant, un monjo va enforquillar una patata no pas més gran que un cigró i, mostrant-la al pare Francesc, li va dir...
Germaneta patateta.
L'al·ludit la va mirar amb atenció abans de decidir-se a respondre.
Heu tingut sort?
A quina mena de sort es referia el pare Francesc? Tothom va pensar que, d'acord amb el seu tarannà, quan més petita era una patata, més cobejable esdevenia per ell. I varen somriure davant d'una tan accentuada predilecció. Fins que un dia, de sobte, hi hagué un canvi inesperat en el comportament del frare. En lloc de patates petites, se servia les més grans. Les triturava amb la forquilla i, quan depenia d'ell, eren pelades a la cuina abans de coure-les i servides a bocins. Al cap d'un any, la collita fou de patates molt més voluminoses que fins aleshores. Ningú no acabava d'entendre la mutació experimentada pels gustos i per la conducta del pare Francesc respecte a les patates. Només els àngels sentirien la seva beatífica confessió.
Fa temps, pare, que em volia confessar d'una cosa.
Digueu.
Potser he esperat massa i tot, però no voldria anar-me'n del món amb aquest feix al damunt.
Mai és tard per penedir-se.
Si no m'he decidit abans, ha estat perquè no sé si la confessió l'he de fer en privat o si em pertoca de fer-la públicament, davant la comunitat.
Per què públicament, pare Francesc?
Perquè el pecat ha estat públic i potser la reparació hauria de ser igual.
Expliqueu-vos més.
Per això he vingut i per recaptar el vostre consell. Jo em sotmetré a la forma d'expiació que la vostra autoritat sacerdotal cregui més convenient.
De què es tracta?
De les patates.
De les patates?
Sí, pare.
Tots sabem, pare Francesc, la vostra predilecció per aquesta menja, la vostra manera de cultivar-les, de saborir-les. Potser sí que algun dia n'heu menjat més de les que la vostra gana requeria, però donada l'austeritat dels vostres àpats, això no pot ser considerat un pecat de gula ni de cap mena.
No es tracta de cap pecat de gula.
Doncs expliqueu-vos.
Es tracta d'un pecat de luxúria.
Amb les patates.
Al mateix temps que deia això, el pare Miquel allunyava tant com podia el seu bust del rostre del pare Francesc per mirar-lo a una certa distància i escorcollar, en el seu esguard, si aquest no s'havia tornat liró de cop i volta. No hi sabé veure la més petita engruna de desvari, quan el sobtà la resposta contundent del confés.
Sí, pare, amb les patates.
Ajudeu-me a comprendre-ho.
Al pare Francesc li costà una mica arrencar la seva confessió, que després vingué de seguida.
Ja veureu. Quan jo pelo una patata, gairebé sempre m'imagino que desvesteixo una dona i que deixo al descobert una part del seu cos. Una espatlla, una sina, les cuixes, el ventre o fins i tot el cul.
Hi hagué un moment de silenci inevitable.
I tots aquests membres que despulleu són els d'alguna dona concreta o bé són formes que vos imagineu així?
Més que no pas una dona concreta, més aviat són moltes les dones que hi veig. El pit de l'una, la natja de l'altra...
I mentre les mengeu, perdura la vostra visió?
Sí. Potser és una mena d'antropofàgia, ja ho sé. Però jo imagino que em cruspeixo un pit, un ventre, una cuixa.
Fa molt de temps que teniu aquesta inclinació tan especial per les patates?
Molt. Quan era xicotet, abans d'entrar al convent, a casa gairebé només menjàvem patates i jo, com que tenia molta gana, sempre pensava en les patates. Vet aquí que un dia una senyora francesa m'explicà que a França, de les patates cuites amb la pell, en deien en roba de xambre, que vol dir, es veu, patates amb sal de llit, o amb camisa de dormir, o alguna cosa així. Recordo que una amiga seva...
També francesa?
Igual. Aquesta amiga li replicà que s'equivocava, que el nom veritable de les patates servides d'aquella manera era el de patates amb roba dels camps, o sigui, amb vestit camperol. S'estigueren tota la tarda discutint quina era l'apel·lació pertinent. Jo estava a favor de la primera i desitjava que tingués raó, aquesta és la veritat, perquè em feia menjar amb més delit les patates. Això em va quedar tan gravat que al principi eren aquestes dues franceses les que m'imaginava que engolia.
I després?
Les altres dones que he anat veient. Però a vegades només és un braç, una galta, depèn.
I depèn de què?
De la manera com es desprèn la pell. Quan surt sencera, és inevitable de pensar en una camisa de dormir i, per tant, que despulleu un cos. Quan només em segueix un bocí, segons la configuració de la patata, i segons el bocí que en surt, pot ser un membre o un altre.
El pare Miquel va fer esperar la sentència una mica. Una eternitat per al pare Francesc.
Us hauré de posar un càstig una mica sever, pare Francesc, però vos teniu ganes d'entrar al cel i estic segur que encara que us pesi, el complireu.
He de confessar-ho a la comunitat?
Al contrari, no heu de dir-ne res a ningú, si no us exposeu a fer néixer amb mals pensaments en els altres.
Jo em submeto a tot, i per tot, allò que em maneu.
Pare Francesc, d'ara endavant no podreu menjar mai més les patates cuinades amb la pell, com us agraden. Hauran d'haver estat pelades abans i tallades a trossos o haver-les convertides en puré perquè no us desvetgin mals pensaments.
Quina explicació he de donar als altres membres de la comunitat? Perquè ja estic veient que se n'estranyaran i que em faran tota mena de preguntes.
No heu de dir-ne res. Responeu-los amb un somriure o amb un gest evasiu.
Voleu dir que no em prendran per un beneitó?
Potser aquesta serà una de les penitències que el bon Déu us enviarà.
Ho faré com dieu.
De tota manera, cada dia resareu una Ave Maria demanant a la Mare de Déu que us ajudi.
Pare, m'oblidava d'una cosa.
Digueu.
Una vegada vaig pelar una patata que no podia ser més rodona i perfecta. Mai més no n'he trobada una altra d'igual. Aquell dia...
Sí, digueu.
Era tan perfecta, però tant, que vaig pensar en la Verge Maria.
I que també...
Sí, sí, pare.
Mare de Déu Santíssima, ja sabeu el que m'esteu dient.
Perdó, pare Miquel, no dieu que quan serem al cel anirem tots despullats?
Doncs hem passat una molt bona estona amb l'espai de Radioteatre, uns programes que fem Associació amb Mans del Teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.